A Ràdio Maricel, a cel obert.
Anem per l'apartat de les mocions. El Partit Socialista Progrés Municipal en presentava 3 i la CUP en presentava 2. Escoltaran el debat de 2 de les mocions dels socialistes i d'una de les mocions de la CUP. I els expliquem la resta. La moció primera del grup municipal socialista tenia com a objectiu final suport al model d'immersió lingüística, del model d'immersió lingüística en català a l'escola. Va haver un debat sobre les mesures del govern del Partit Popular, sobre el que entenen també part dels grups polítics, òbviament part menys el propi Partit Popular, del que ha suposat les darreres mesures del govern de l'Estat a l'entorn precisament de tot el que és el model d'immersió lingüística de l'escola catalana. Precisament, llevat dels regidors del Partit Popular, tota la resta de grups polítics presents a l'Ajuntament varen votar a favor d'aquesta moció del grup municipal socialista. La segona que té relació amb un tema que ja havíem comentat. El que pot passar si la Generalitat encara minva més l'aportació econòmica, en aquest cas, a les llars d'infants. I, per tant, diguem-ne que aquest 33%, aquest triangle del 33% que s'estableix ara, 33% que paguen els pares, 33% que paga l'Ajuntament, 33% que paga la Generalitat, triangle que ja no és equitatiu a hores d'ara, encara es pugui malmetre més perquè la Generalitat minvi encara més la seva aportació. Aquesta moció que va defensar la regidora Núria García del PSC va ser contestada per Vinyet Lluís, que d'alguna manera va fer públic que l'Ajuntament intentarà garantir de totes la supervivència de les llars municipals i que, si la Generalitat minva la seva subvenció, que no es carregui directament a les famílies. Precisament en aquest sentit, Vinyet Lluís va demanar al PSC que retiressin aquesta moció de l'ordre del dia. El PSC va considerar que no, que la moció tenia un objectiu fonamental molt important i, al final, la moció fou aprovada. Aquesta moció, com us dèiem, que va defensar primer Núria García i després escoltaran les paraules de Vinyet Lluís.
La Conselleria d'Ensenyament ha comunicat als ajuntaments que l'aportació econòmica per part de la Generalitat passarà dels 1.800 euros anuals per infant de fa 2 cursos a 875 euros per al curs vinent 2012-2013. Una reducció del 52% a la que cal afegir l'anul·lació de les beques que la Generalitat donava a les famílies. Aquest comunicat ha generat una gran preocupació als pares i mares de Sitges sobre el futur de les llars d'infants municipals, el Cerculet i la Moixiganga. Les llars d'infants municipals de Sitges són avui una realitat gràcies al treball i l'esforç de moltes persones que han fet possible que Sitges pugui tenir aquests equipaments. Aquests serveis fins ara han funcionat amb les aportacions de la Generalitat, de l'Ajuntament i de les famílies. I ara es veuen en greu perill pel desequilibri econòmic originat per la Generalitat. Des del PSC considerem que la xifra que ara vol aportar la Generalitat és desproporcionada i que vulnera el model de finançament existent. I agreuja encara més la difícil situació dels ajuntaments i de les famílies que poden veure encarit el cost del servei. Aquesta mesura compromet seriosament la supervivència financera de les escoles bressol municipals i, per tant, des de l'àmbit municipal, pensem que no es pot donar l'esquena a una bona educació a la primera infància. El neguit dels sitgetans i sitgetanes és saber, ara i avui, qui assumirà aquest import que fins a la data pagava la Generalitat de Catalunya. La situació d'alarma social creada per la Generalitat de Catalunya i la magnitud dels problemes que això provocarà sobre el conjunt dels ciutadans del nostre poble requereixen un aclariment i una acció compromesa immediata del govern municipal de Sitges en el sentit de superar les dificultats existents i assegurar el compliment dels serveis bàsics per a la ciutadania que són la veritable raó de ser de les administracions públiques. Per tot l'exposat, el grup municipal socialista Progrés Municipal proposa en aquest ple l'adopció dels següents acords. Primer, garantir la continuïtat de la xarxa de llars d'infants finançada pel govern de la Generalitat, els ajuntaments i les famílies, creada per la llei 5/2004 de creació de les llars d'infants de qualitat i consolidada per la llei 12/2009 d'Educació de Catalunya. prioritzant aquesta finalitat en el marc de les prioritats generals del govern municipal i habilitant tots els recursos materials, personals i financers necessaris. Segon, garantir l'habilitació dels recursos econòmics municipals necessaris per cobrir per part de l'Ajuntament de Sitges els imports que finalment ha decidit la Generalitat de Catalunya no aportar el proper curs per alumne i que d'aquesta forma no els tinguin que pagar les famílies de Sitges, amb un mínim d'aportació de 425 euros per alumne i any. Tercer, no incrementar el preu públic per plaça de les llars d'infants, que ja es va veure augmentat en més d'un 30% a les ordenances fiscals del 2012 i, per tant, no incrementar el preu que paguen les famílies. Quart, exigir a la Generalitat que restableixi l'esquema de finançament per terços entre Generalitat, Ajuntament i famílies, que ha permès el creixement de nombre de places en oferta amb altra acceptació social. I per últim, cinquè, mantenir informats els ciutadans, entitats i partits polítics de la nostra vila de les mesures preses en una línia de compliment dels anteriors punts i la seva implantació pràctica abans de l'inici del proper curs 2012-2013.
Moltes gràcies, senyora Núria García. Senyora Vinyet Lluís, té la paraula.
A veure, com tots vostès saben, aquest govern el que va fer va ser apostar per les llars d'infants, perquè bé, tot això que ens demana amb aquests acords, realment nosaltres ens els vam estar estudiant, d'acord també, valgui la redundància, a les mocions i a les preguntes que des del ple s'han anat fent. Evidentment, nosaltres hem fet una licitació pels 875 euros, però això no vol dir que aquests 875 euros es mantinguin. Realment, com he dit, vam apostar i vam dotar de la partida pressupostària perquè aquestes llars tinguessin els serveis que els hi correspon al màxim de qualitat. Pensem que les educadores que tenim realment aquest servei l'estan donant i tenen tot el nostre recolzament, i dir-los que els preus que vam aprovar, que van ser pel voltant del mes d'abril, de moment no s'han de tocar. No s'han de tocar. Vam fer una puja del 20% amb els nens de P1 i P2 i un 30% amb els de P0. En principi no haurem de tocar aquests preus, però evidentment lluitarem perquè si aquesta partida pressupostària que tenim doncs ha d'augmentar, amb aquest compromís del govern ja buscarem a veure d'on te podem treure el que ens faci falta si aquesta aportació de la Generalitat no arriba. De totes maneres, dir-li que a través de la Federació Catalana de Municipis estem treballant amb aquest tema. Aquests acords que vostè ens demana aquí els hem manifestat des d'aquesta federació a nivell de diferents pobles o ciutats que es troben com nosaltres, val? I la veritat, des del govern estic d'acord amb tot el que vostè diu, però havent acordat aquest govern el que ha acordat, home, jo els demanaria que aquesta moció la retiressin d'aquest punt de l'ordre del dia. Gràcies.
Gràcies, senyora Vinyet Lluís. Més intervencions dels grups municipals? Alguna intervenció més, no? Doncs hauríem de respondre la proposta de la regidora d'ensenyament de si retiren la moció.
Bé, no, nosaltres no retirarem aquesta moció perquè considerem que tracta un punt molt important de cara que afecta a moltes famílies que podran afectar. No sabem com es resoldrà, si finalment la Generalitat, com ha dit, continua amb l'aportació de 875 euros, però considerem que és un punt prou important com perquè des de l'àmbit municipal això ho puguem treballar i defensar. Moltes gràcies.
Finalment, la moció es va aprovar, aquesta moció per la defensa de les llars d'infants de Sitges i pel no increment del preu públic que paguen les famílies de Sitges. Com us comentàvem també, la regidora Vinyet Lluís va defensar tot l'interès de la institució en què passi el que passi, no repercuteixi a les famílies. I la tercera moció del Partit dels Socialistes ens portarà a les 12. perquè es va obrir un debat a l'entorn de nou de la neteja. Des del govern municipal s'assenyalava que aquesta moció del Partit dels Socialistes tenia un punt d'hipocresia política al demanar ara el que en el seu moment, diguem-ne, va formar part d'un model de gestió que entenien que en bona part és la causant del que ens està passant ara, o almenys així ho argumentava l'equip de govern. En qualsevol cas, la moció que va defensar Marquero demanava la creació d'una comissió perquè, amb caràcter urgent, es posessin en marxa unes mesures que es destinessin d'alguna forma a regularitzar els problemes fonamentals que la majoria de sitgetans entenen que hi ha hores d'ara a la via pública. Per una banda, el top manta, la venda ambulant, o pel que fa referència a les platges, tot el que és, en definitiva, també doncs, tot un seguit de serveis o de venda que es produeixen a les platges, i la neteja viària, la neteja dels carrers. Si ahir Bernardo Sánchez se'ns va alterar quan li vàrem comentar que Lluís Mercè havia insinuat que hi havia hagut una vaga encoberta, doncs ahir va ser el regidor Jorge Carretero qui va pronunciar obertament en el ple que hi havia hagut una vaga encoberta del servei de neteja durant aquests darrers dies, i que per això, en part, Sitges estava com estava, i que l'Ajuntament havia lluitat en la seva mesura, sense ficar ni un euro menys en la qüestió, per poder resoldre aquest problema. Per tant, el que s'assenyalava des del PSC o es demanava a l'equip de govern és que agafés el toro per les banyes d'un problema molt evident des del punt de vista de molts sitgetans, i des del govern se li retreia al PSC que aquesta moció entenien que tenia un punt o molts punts d'hipocresia política a l'exigir ara al govern una tasca i una feina que no ve condicionada per una gestió en el passat que va deixar un rèdit, una herència, de la qual ara se'n paguen les conseqüències. Jorge Carretero va defensar la gestió actual de l'equip de govern, assenyalant que s'estan fent tots els esforços amb els mínims recursos perquè tot plegat pugui donar una mica de resultat, admetent també, com es va admetre amb l'audiència pública, que la situació és la que és i que l'estiu ha desbordat totes les previsions. Són 25 minuts de debat que enceta Marquero exposant aquesta moció, i després escoltaran Jorge Carretero, escoltaran Lluís Mercè, i torna Marquero, Pep Moliner també li retreu a Marquero la manca de crèdit a partir precisament de la gestió que es va fer en el passat, i finalment l'alcalde Miquel Forns en rep el clau argumental amb allò que us dèiem del que va ser definida ahir per part de l'equip de govern com una moció hipòcrita. Aquest és el debat que, com els dèiem, enceta la intervenció de Marquero.
El 20 de juliol el grup del PSC varen presentar al registre de l'Ajuntament aquesta moció. 20 de juliol. El 24 l'equip de govern va oferir una audiència pública a la ciutadania on el 70% de les queixes dels ciutadans i ciutadanes de Sitges giren entorn als temes que aquesta moció del PSC denuncia. Així que ens atreviríem a dir, sense cap risc equivocar-nos, que l'assumpte és de màxima actualitat local. Aquestes queixes són els desbordaments constants i permanents de contenidors i papereres. Ens preguntem si s'ha reduït la freqüència de la recollida, per què no es posen més contenidors i papereres, les olors dels mateixos contenidors i d'orins al carrer, per què no es baldegen els carrers amb producte de neteja i aigua. Esperem potser a que la pluja aparegui en algun moment. L'ocupació de l'espai públic amb terrasses no està controlat. Recorden aquella reforma de l'ordenança de terrasses en les que vostès varen obrir la mà amb el nostre vot en contra? I el règim sancionador que vostès van introduir? Finalment, quants expedients s'han tramitat? Segurament cap. I les fires, espectacles, autoritzacions de venda al carrer, hem perdut el compte. Cada dos per tres en tenim una nova ocupació de l'espai públic, sota qualsevol excusa, on descobrim que els productes que es venen no tenen res a veure amb la suposada temàtica de la fira. Sorolls, música en viu no controlada, recorden que vostès van derogar l'ordenança que prohibia la instal·lació de nous bars musicals amb el nostre vot en contra. Parlem de pilones que mai més s'han tornat a arreglar, escales mecàniques, ascensors, fanals trencats que no es reposen. Parlem d'incidents d'ordre públic que es repeteixen entre col·lectius determinats en un carrer concret. El tema del top manta, problema que ve de lluny, però que en aquests moments es troba totalment descontrolat. O el del nyap de la zona blava de la Fragata, que els hi hem dit per activa i per passiva i que són incapaços de rectificar. Pensem que aquests són els símptomes d'un problema de prioritats de l'actual govern. I pensem que aquests són els reptes que de forma més immediata i urgent té el govern. En aquest sentit, els acords de la moció serien que les regidories implicades creïn un grup de treball interdepartamental presidit pel mateix alcalde, donada la importància de l'assumpte, per coordinar-se i dissenyar el pla de mesures urgents que s'hauria d'aplicar en un plaç màxim de 10 dies des de l'aprovació de la present moció. Exigir que el pla executi les següents mesures. Mesures que facin complir la normativa de terrasses, la celebració d'espectacles a l'exterior, el compliment dels requeriments establerts als permisos en la celebració d'actes a la via pública, la prohibició de venda ambulant, tot manta, i que s'asseguri l'ús de l'espai públic a tots els sitgetans i sitgetanes. Mesures per augmentar la neteja de l'espai públic, carrers, platges, passeig, i altres que recuperin l'estat anterior de la mateixa. Mesures per a la reparació i o reposició de mobiliari urbà que facilitin l'accessibilitat als barris de la nostra vila i assegurin la pacífica convivència a tots els nostres vilatans. Mesures per augmentar la seguretat de la via pública i impulsar l'erradicació de les conductes impròpies i la persecució dels delictes contra les persones i el patrimoni. Que es modifiqui, punt número 3, perdó, que es modifiqui el pressupost de l'Ajuntament de Sitges de l'any 2012 i que en el capítol destinats a servei de comunicació i protocol, que ascendeix a 700 i pico mil euros respectivament, es destini pressupost suficient per a l'aplicació de les mesures previstes. Que s'incorpori al pla de mesures urgents indicadors, com abans havien existit, que mostrin als ciutadans i a les entitats civils i polítiques l'estat de compliment del pla i el nombre d'actuacions efectuades. I que l'alcalde, com a president de la Comissió Interdepartamental de Seguiment del Pla de Mesures Urgents, doni compte al poble de Sitges mitjançant el ple de l'evolució del pla. Gràcies.
Gràcies, senyor Marquero. Torn de paraules pels grups municipals. Senyor Òscar Ortiz, té la paraula.
Gràcies, senyor Batlle. Des de la CUP hem de dir que compartim plenament el rerefons d'aquesta moció. Els carrers de Sitges es veuen més bruts que anys enrere. Hi ha algunes zones del poble que s'estan deixant especialment. Per exemple, tal i com recull la moció, els barris de les Cases Noves i el Poble Sec, per posar algun exemple. Ara bé, per altra banda, volem afegir dues reflexions més enllà. La primera és que trobem aquesta moció un punt d'hipocresia política, ja que molts dels problemes de la via pública, d'ordenament de l'espai i de neteja que tenim avui, venen ja de governs anteriors i són producte del model de vila al qual des de fa anys s'està conduint a Sitges. Parlem de diferents governs i de diferents colors. Sense anar gaire lluny, trobem que a la moció es remarquen situacions com el top manta, que ara, tot i ser criticades pel PSC, ja fa per això 2 anys que també hi eren presents al carrer. I la segona és que creiem que cal replantejar aquest model de vila aparador, al qual Sitges fa anys que es condueix i que la CUP ja parlàvem d'ell durant la nostra campanya electoral. Aquest model de vila aparador és el que ens ha portat a fer grans obres de cara a l'exterior i després no poder-ne pagar el manteniment, com és el cas, per citar un exemple, de les escales mecàniques. També aquest model d'aparador ens fa aparentar excel·lència turística quan realment el que passa al poble durant la temporada d'estiu és que l'Ajuntament no pot oferir als ciutadans que resideixen tot l'any la mateixa qualitat en els serveis, com veiem cada estiu amb la brutícia als carrers. El problema és que Sitges augmenta considerablement la població, sense que això signifiquin més recaptació directa cap a l'Ajuntament. Considerem que hem de tenir els mecanismes perquè el gran volum de turistes que ens visiten no signifiquin una davallada de la qualitat dels serveis que s'ofereixen a tots els ciutadans. I molt ens temem que com a vila encara no hem solucionat aquest aspecte. Per altra banda, trobem també que aquesta moció recull masses aspectes diferents i allunyats entre ells. Per exemple, parla també dels problemes ocasionats pels sorolls en zones d'oci. En aquest sentit, des de la CUP creiem que la solució hauria de passar per la recuperació de la competència sancionadora per part de l'Ajuntament. En definitiva, nosaltres, més que plantejar crear nous departaments o comissions o redistribuir partides de pressupost, trobem altres idees més interessants i que, per altra banda, ja han anat sortint en aquest ple en anteriors ocasions. Com podria ser una taxa turística per pernoctació en funció del preu de l'habitació que servís per finançar l'Ajuntament per garantir uns bons serveis municipals en temporada d'estiu, o seguir un desenvolupament de poble proper al ciutadà, sense grans obres, que ens permetin garantir-ne el futur i el manteniment, com ja hem dit en aquest ple, en algun altre punt, com un dels esperits en el tema de l'urbanisme. D'aquesta manera, i per tot lo exposat, tot i compartir en part el fons de la moció, ens abstindrem en la votació d'aquesta. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyor Òscar Ortiz. Senyor Jorge Carretero, té la paraula.
Gràcies, senyor Batge. Compartint una altra vegada alguna cosa. Nosaltres també pensem que si puc que sigui a política, perquè molts dels problemes que patim aquí doncs ja provenen de lluny. També dir, i això parlo en boca de l'alcalde, que l'equip d'aquest equip de govern està funcionant com un equip, com una sola persona, intentant treballar per Sitges, intentant amb els recursos limitats que tenim, i això també vostès saben per què tenim aquests recursos limitats, intentar solucionar totes les situacions que estem tenint. El concepte d'urgències per vosaltres, per vostès, senyors del PSC, deu ser diferent del nostre, no? Perquè nosaltres portem treballant tots aquests temes de lluny, tant la neteja com la seguretat com el top mantà. Quan vam entrar nosaltres al juny, sí que vam tenir que prendre mesures urgents. I en un dels temes que vam tenir que prendre mesures urgents va ser precisament el top mantà, perquè vostès, a la meitat de juny, no havien fet cap previsió per controlar aquest tema. És cert que avui el problema és més gros, que no solament a Sitges, és un problema pel context econòmic que s'ha multiplicat. I vostès parlen d'indicadors aquí, parlen d'indicadors a la moció, i els tenim. I precisament s'han fet quasi el doble d'intervencions en el període que nosaltres estem que vostès. Això és un exemple, perquè el senyor Lluís Marcet li podrà donar molt més exemples del que és la seva part, no? Perquè la neteja, i a mi també em toca, perquè jo personalment a vostè, quan vam fer els carrers de vianants, després de fer el carrer Àngel Vidal, que va ser com un prototip i una experiència, li vaig dir, escolti, aquest terra és una merda. I és una merda perquè s'emmerda ràpidament. Pensen vostès una miqueta, pensen una miqueta en el futur i posen un terra que costi menys de netejar. I vostès van fer cas omís, no sé quins interessos tindrien vostè per a Granito, però bueno, van posar aquesta pedra i això, doncs ho pot dir el senyor Mercè, és una merda autèntica. Perquè a més sol estar bonic en el moment que la posen. Després ja no l'ha besuïda mai més. Però bueno, això són anècdotes, no? Perquè anant al tema de la moció, que a més aquí a la part positiva vostès pues, parlen de coses que en realitat mesclen xurres com verines, la presència de diferents partits polítics en les regions implicades, i bueno, vostès li recordo que a la primera legislatura van governar també cinc partits. I mire, resulta que la primera legislatura potser és la que se'ls salva, perquè quan van estar sols amb un d'afegit van fer una destrossa per Sitges increïble. O sigui que potser no és tan dolent que n'hi hagi forces per equilibrar el govern, i vostès ja ho van tenir. I així a la primera legislatura, mira, encara es va salvar, i això ho pot dir aquí el regidor d'Hisenda, que bueno, fins al 2006 les coses, mira, més o menys controlaven potser la seva voracitat malgastadora, pues la compensaven altres que tenien un poquito más de sentido común. Lo cierto es que muchos de los problemas que tenemos hoy aquí son consecuencia de su mala gestión anterior. En el tema concreto de la limpieza de viaria, de las basuras, pues teníamos una empresa cuando entramos con una deuda de 9 millones de euros, 1.500 millones de las antiguas pesetas. Se le debían. Afortunadamente, el trabajo de este equipo de gobierno ha conseguido reducir y renegociar el contrato. Sí que ha tenido un coste, pues ya que ha habido una conflictividad laboral, que afortunadamente, y no negociando como negociaban ustedes, que ustedes negociaban con la pela o con el euro, que ya le recordará el señor Marcé, cómo negoció el señor Jordi Ballet cuando se pusieron en huelga los de Cespa. Pues aquí, negociando, el señor Lluís Marcé, que está aquí, ha negociado, ha mediado con la empresa, al ayuntamiento no le va a costar ni un duro, y ha enderezado la situación con esta empresa. Y esto se empezará a ver pues en poco tiempo, pero realmente hemos tenido pues una huelga encubierta, y la cual pues hemos tenido que que capear como has podido. La regiduría de playas. La regiduría de playas pues ha trabajado conjuntamente con Vía Pública para tener una limpieza de las playas más económica dentro de los presupuestos que podemos asumir. No como ustedes. Ustedes sé que todo lo hacían a lo grande, pero después no lo pagaban. No lo pagaban. Y así estamos. Así estamos. Así nos han dejado ustedes, Sitges. Es de verdad hipócrita el venir con una moción de este tipo aquí. El tema de las terrazas. Nosotros somos sensibles con el sector económico. Y convencidos, y estamos convencidos de que hemos hecho una modificación de terrazas que ha dado su fruto y en ningún caso ha producido lo que están diciendo ustedes que ha producido. El tema de las terrazas, el controlarla, pues sí, da su faena, desde luego. Hay unas problemáticas, si les dejas, pues intentan ocupar más espacio del que tienen autorizado, etcétera, etcétera. Y se está encima, se está actuando encima. Primero, una fase informativa. Y si es necesario, pues entonces llegaremos a las sanciones. Evidentemente que llegaremos a las sanciones, porque para eso se puso el régimen sancionador. ¿Qué más nos dicen ustedes aquí de mesuras urgentes? Que no son mesuras urgentes, porque son mesuras que nosotros ya están fent. Tema de Tom Manta, ya le di. Nosotros, ustedes no van fe, ¿eh? Nosotros no van fe. Van reservar una partida presupuestaria para aquest tema. D'acord? Per poder tenir recursos per a aquest tema. I a més estem parlant amb delegació del govern de la Generalitat i amb el seu govern perquè es doni un cop de mà, perquè realment el problema s'ha agreujat per circumstàncies del context econòmic i d'altres coses. No sé si me'n deixo alguna cosa més, però realment bueno, li podíem facilitar tot tipus d'indicadors que existeixen, perquè la regidoria existeixen, de les coses que estan fent. Per tant, jo el que li demanaria, perquè és evident que vostè estan aprofitant, doncs estan fent una moció oportunista, perquè és lògic que a una audiència pública i en l'època que estem, en la que hi ha molts esdeveniments, per cent, tema d'esdeveniments, nosaltres hem limitat, en aquest ple hem posat una ordenança per controlar els horaris d'aquests esdeveniments. Però no solament l'hem aprovat aquí inicialment, és que ja la van aplicar a la Gay Pride, que vostès també la tenien, però durava més, fins més tard, amb més queixes, i això s'ho podem il·lustrar. Un festival de tango, que l'hem deslocalitzat i l'hem posat a un lloc on també dona menys queixes, i a més també hem reduït els horaris. El propi carnaval també es va canviar per millorar la convivència. O sigui que nosaltres no solament som sensibles, sinó que fem coses. Vosaltres són sensibles de boca, però no fan res. No fan res perquè van estar 8 anys i no van fer res. És a dir, realment és una moció oportunista i demagògica que li demanaríem que la retirés, perquè no té res a veure amb la realitat d'aquest govern i la realitat. Gràcies.
Gràcies, senyor Carretero. Senyor Lluís Mercè, té la paraula.
No, és per contestar-li una mica a el que el meu departament implica, no? Jo entenc, jo també he sigut oposició i també he sigut oportunista, vull dir, això està clar, no? Que són les regles del joc i les entenc, no? Ara, vull dir, només li comparteixo que sí que els últims dos mesos hem tingut una davallada d'aquests serveis, perquè no sé si vostè sap que ha vingut una vaga encoberta i que el dia 4, 5 i 6 hi havia vaga realment ja concedida pel Departament de Treball de la Generalitat, i a partir del 10 al vespre, també d'aquest mes d'agost, estava ja concedida indefinida la vaga, no? Divendres, per cert, vaig estar des de les 10 del matí fins a les 4 i mitja al Departament de Treball, i es va aconseguir de que, fent de mediador, perquè no era un problema d'ajuntament, sinó era un problema entre empresa i treballadors, que quedi clar, vull dir, llavors, pues, fer de mediador, es va aconseguir que firmin un conveni, perquè no solament era la vaga, sinó que era que feia més d'un any i mig que estaven negociant aquest conveni. Ja el negociaven quan estaven vostès. Vull dir, llavors, vull dir, no és que vingui de nou. I que sí, pues, que ha vist que tota la selectiva estava desbordada, totes les pedreres han estat desbordades, i a partir de divendres per la tarda s'han començat a posar les piles perquè això, pues, en breus dies no torni a passar ni torni a patir. De totes formes, aquest ajuntament, aquest equip de govern, el que farà és sancionar l'empresa, que vostès mai ho havien fet. i també estava quasi tan brut com ha estat aquests dies, molts dies d'aquest estiu passat, eh? No d'aquests, sinó dels anteriors estius. Per això dic que sí que sancionarem l'empresa. Hi ha un recull de fotografies amb dia i hora de tots els contenidors fetes per poder sancionar, i ho farem, i això no li cap dubte. Li vinc a referir que, clar, vull dir, les escales mecàniques ja s'estan posant en marxa, perquè l'empresa Schindler pues no volia, fins que no estigués tota la deuda pagada, i això que van cobrar el 31 de desembre més està pagat fins al mes de maig. A Schindler estem amb el que econòmicament o empresàriament es diu que estem a 90 dies. Vull dir, i l'empresa aquesta se li ha demanat de que Madrid deia que fins que no estigués pagat fins a l'última peseta, a l'últim euro, no venia a posar en marxa això. S'ha aconseguit que vingui en marxa perquè realment li devem 90 dies, i això és normal, doncs llavors amb aquest sistema posarem. Així almenys pel meu departament és el que a mi representa. Li dono la raó de que sí que ha estat una mica brut, perquè la vaga preventiva que han fet ha durat més d'un mes i mig, i ara veurà pues, aquí endavant. De totes formes, en aquest sentit hem intentat pues, fer, no sé si amb millor o menys acert, s'han posat algunes papereres més, s'ha netejat el carrer Parellades, Marquès de Montroig, Plaça Indústria, Primer de Maig, farem carrer Major, farem carrer Jesús, anirem fent a mica en mica, amb aigua i sabó, vull dir, amb detergent. Això ho estem fent, anirem a pams, però no podem anar a metros, d'acord? Gràcies.
Gràcies, senyor Lluís Mercè. Senyor Marquero, té la paraula.
Gràcies, alcalde. Bé, aquí hi ha dues coses. Vull dir, evidentment, aquests problemes són problemes recurrents que, segons les èpoques, poden ser més greus o menys greus. Quan dic èpoques, no dic de l'any, sinó dels anys. Però aquí hi ha dues maneres d'entomar això. Nosaltres estem fent un reflex d'allò que hi ha al carrer, i a més ho teníem bastant ben orientat, en el sentit de que el 20 de juliol presentem la moció, el 24 a l'audiència de l'equip de govern. Com ja he dit abans, ens trobem que el 70 o 80% de les denúncies giren entorn a aquests temes. Per tant, davant d'això hi ha dues maneres d'entomar-ho. La manera que explica el senyor Lluís Mercè, que és, escolti, sí, tenim uns problemes, farem uns esforços, arribarem on podrem, netejarem amb aigua i sabó, senyor Carretero, els carrers es netegen amb aigua i sabó, si no, no es netegen, siguin del color que siguin, eh? I llavors, a partir d'aquí, prendre una sèrie de mesures i reconèixer el problema, perquè clar, si vostès ens diuen que nosaltres no estem denunciant el problema, doncs això li poden traslladar a tots els senyors que estaven al Miramar denunciant els problemes. I per altra banda hi ha l'actitud del senyor Carretero, que és intentar fugir d'estudi, intentar desviar no sé què, d'on manta aquí, cap allà, no sé què. No, hi ha una sèrie de problemes, senyor Carretero, hi ha una sèrie de problemes que no són fàcils, perquè són problemes recurrents en els que a vegades costa més, a vegades s'encerta més, a vegades menys, i a vegades hi ha circumstàncies que et fan una especial dificultat. L'única cosa que pretén aquesta moció és traslladar l'equip de govern, que pretenia el dia 20, però com ja li vam dir el dia 24, és traslladar l'equip de govern que actualment aquest és el problema immediat i urgent. Res més. És l'únic que pretenia la moció. Segurament alguns de vostès eren conscients i d'altres no. Ja li dic que aquests temes s'han d'entomar. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Marquero. Alguna intervenció més? Senyor Josep Moliner, té la paraula.
Bé, jo anunciar el vot en contra de Convergència i Unió en aquesta moció proposada. Jo només li voldria dir i recordar una cosa, senyor Marquero. Vostès tenen un problema, que lluiten contra un mur, i el mur es diu Memòria Recent dels Ciutadans de Sitges. I aquesta memòria recent fa que aquestes mocions perdin molta credibilitat. Jo sempre dic que els feia com un partit responsable, i quan un partit porta 8 anys governant, que presenti una moció amb aquesta, exigint tota aquesta sèrie de mesures sobre allò que vostès ja reconeixen i eren problemes recurrents i problemes que fa anys doncs, que perduren a la vila, doncs ho trobo peculiar. Deixi'm rebaixar-ho al nivell de peculiar. En fi, jo crec que el govern municipal de Convergència i Unió està fent igual o més, però amb una diferència, amb molt menys, amb molt menys del que disposàvem vostès i crec que ho ha d'estar administrant d'una millor manera. I així es demostra dia rere dia. Gràcies.
Gràcies, senyor Moliner. Senyor Ignasi Garrigó, té la paraula.
Gràcies, Abanya. Hem parlat de platges. Només dir-li que la problemàtica que tenim a les platges aquest estiu amb el tema de la venda ambulant és degut bàsicament a la pervisivitat que vostès van tindre durant aquells últims anys de govern. Vostès no van fer res amb el tema de la venda ambulant. Ara tenim un problema agreujat també per la situació econòmica, i és, però tot ve degut a la seva pervisivitat. I pel tema de la neteja, escolti'm, pensi que les platges no estan com ens agradarien, però des de Via Pública, que és qui s'encarrega de les neteges, s'està fent un gran sacrifici i un gran esforç perquè siguin òptimes i estiguin ben netes. I seguirem treballant amb això. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Alguna intervenció més? Senyor Marquero, darrera intervenció.
Sí, gràcies. Miri, senyor Moliner, li llegiré unes preguntes de Convergència i Unió al ple de juliol del 2010, fetes per Convergència i Unió. Una pregunta. Quines mesures estan realitzant per evitar la venda ambulant a les platges? No, ara podem trobar tema de fer trenes, venda de pareos, de cocos, de vestits, d'ulleres, de bijuteria, de begudes, de massatges. Què s'està fent? Una altra pregunta que feien vostès, I nosaltres no els hi dèiem demagògics, Els hi preguntem sobre les distàncies que han de deixar les terrasses i els llocs de pas al passeig de la Ribera, concretament entre Primer de Maig, carrer Bonaire, que creiem que havien d'haver espais que eren petits per la circulació de persones. Una altra. Trobem també papereres plenes, moltíssimes, que no recullen sovint, per tant vessen, i al voltant de les papereres generen una sèrie de porqueria i la veritat és que la zona fa fàstic. Quin pla de xoc faran per netejar tots els carrers d'aquestes zones que dèiem? Per tant, jo ja li he dit que els temes aquests són els temes recurrents. El que passa és que el toc d'atenció que els donem és que aquest any, per una sèrie de circumstàncies, tots aquests indicadors s'estan agreujant. Gràcies.
Gràcies per finalitzar el debat. La diferència entre ara i abans, com molt bé ha dit vostè, és que el grup de Convergència i Unió, quan era oposició, preguntava sobre això. No presentava una moció hipòcrita, que és el que estan fent vostès. Aquest és el problema. A l'audiència pública que vam oferir al govern municipal la setmana passada, vam ser molt conscients del que preocupa la ciutadania de Sitges. I en aquell moment vam reafirmar les actuacions que creiem que cal fer. El que passa que realment hi ha moltes coses que no ens estan sortint i que hem de millorar. Però el que no farem és portar una moció dient que vostès estan esbarallats, que no s'entenen entre ells, perquè vostès precisament no poden donar lliçons d'això. Aquest govern, el govern de Sitges, no té cap corrent d'opinió. En canvi, el majoritari grup de l'oposició, el grup socialista, sí.
Es va passar la votació i la moció per instar el govern municipal a aplicar un pla de mesures urgents per assegurar el manteniment de la convivència i redreçar l'estat de la via pública de Sitges no va tirar endavant. Ens queden les dues mocions del grup municipal de la candidatura d'Unitat Popular. De les dues n'agafem una més que res perquè la segona no va tenir gairebé debat. Fem referència a la moció que presentava la CUP per penjar l'estelada al balcó de l'Ajuntament l'11 de setembre. La moció la va exposar Òscar Ortiz, la va replicar el propi alcalde Miquel Forns, demanant, diguem-ne, una certa consciència d'institució i, per tant, entenent que la senyera és, hores d'ara, el símbol que ha d'unir a tots els representants municipals, fent referència també a Miquel Forns al per què la CUP, almenys l'any anterior, es va desmarcar de l'acte institucional de l'11 de setembre. Un debat molt curt o d'aquesta moció, la CUP va quedar sol amb el seu vot a favor. També va passar el mateix amb la moció que feia referència al Mercat Vell, la moció de la CUP respecte a la cessió d'usos del Mercat Vell. En recordaran perquè us ho havíem exposat a partir de la nota de premsa que ens va enviar la pròpia candidatura d'Unitat Popular, el que entén la CUP que és senzillament un negoci per Bacardí més que un negoci per Sitges, l'existència de la Casa Bacardí. La CUP, d'alguna forma, amb aquesta moció demanava que ara que d'alguna manera s'havia de reconsiderar el contracte Bacardí, doncs, que es posés sobre la taula que el municipi recuperés aquest espai per un ús especialment social, públic, d'activitat cultural, usos molts possibles que va exposar el propi Òscar Ortiz. On és el punt de conflicte? Doncs, per una banda, que tant equip de govern com el principal grup de l'oposició, el PSC, que va ser qui en el seu dia també va impulsar la presència de la Casa Bacardí al Mercat Vell, s'entén que aquest és un equipament que és una eina de promoció per Sitges, que dona un retorn a Sitges, i en el cas de l'equip de govern, el regidor Jorge Carretero i després l'alcalde va esmentar que cancel·lar el contracte de Bacardí té un cost ara aproximat, o tindria un cost aproximat per l'Ajuntament, de 43.000 euros d'indemnització. L'Ajuntament no té aquests 43.000 euros, per tant, diguem-ne que en aquest sentit no hi ha massa discussió a fer. Aquí va haver també un cert conflicte. La CUP entenia que no cal o no caldria indemnitzar Bacardí. L'Ajuntament, o almenys els serveis jurídics de l'Ajuntament, entenen que sí, que caldria indemnitzar Bacardí si ara aquest contracte, diguem-ne, s'anul·lés o no es renovés. Sobre tot això va girar aquest debat que escoltaran ara mateix, la moció de la CUP en relació a la cessió del Mercat Vell i, per tant, a la recuperació del Mercat Vell per a ús públic. Un debat que dura aproximadament uns 20 minuts i que iniciava Òscar Ortiz fent referència primer al sentit final de la moció i després ja es va parlar de les dades a la mà, d'aquests 851 euros de lloguer que paga Bacardí cada mes i els paga a partir de tot un seguit de descomptes que se li fan per el manteniment de l'edifici, per la projecció exterior, etc. Comença Òscar Ortiz i després escoltaran les intervencions de Jorge Carretero, de Marquero i del propi alcalde Miquel Forns.
Degut a l'acord de la Junta de Govern del 24 de març de 2010, on es va atorgar la cessió del local de la plaça Ajuntament 11-12, conegut popularment com a Mercat Vell, a l'empresa Bacardí Espanya S.A., en condicions veritablement molt favorables, a l'empresa privada anomenada, com a compensació, aquesta empresa es comprometia a realitzar algunes tasques de promoció de la vila, entre d'altres, l'aplicació de les quals són de dubtós èxit per a la nostra vila. Cal tenir en consideració, a més, que l'empresa Bacardí Espanya S.A. és la representació estatal d'una poderosa multinacional amb prou poder econòmic per establir-se per la seva compte a la nostra vila si aquest hagués estat el seu desig i, per tant, que no necessitava ni necessita dels favors d'un govern municipal per tal de poder dur a terme la publicitat de la seva marca, objectiu únic real de l'establiment col·locat en el local cedit pel nostre Ajuntament. Cal tenir en consideració que, a més, locals, com els abans anomenat, són necessaris per la vida cultural, associativa i social de la nostra vila i serien de molt més en profit en mans d'entitats que realment vetllessin pels interessos de la nostra cultura i la nostra vila. Aspecte avui molt més important que en altres moments degut a les brutals retallades que estan patint moltes de les associacions sense ànim de lucre que treballen en diferents camps al nostre municipi. És per tot això que davant de l'arribada de la data de possible renovació del contracte de cessió d'aquest espai a l'empresa privada Bacardí Espanya S.A., des de la candidatura d'Unitat Popular volem que s'aprovi el següent acord. Rescindir per part de l'Ajuntament el contracte de concessió del local de la plaça de l'Ajuntament 11-12, conegut popularment com a Mercat Vell, a l'empresa privada Bacardí Espanya S.A., aprofitant la imminent revisió del contracte. Buscar per al local de la plaça de l'Ajuntament 11-12 usos de major utilitat per la nostra vila en acord amb les diferents entitats sense ànim de lucre que en ella treballen, segons les necessitats dels diferents àmbits i obrint un procés realment participatiu entre les diferents entitats. Fer arribar aquest acord a l'empresa privada Bacardí Espanya S.A. i fer arribar aquests acords a les diferents associacions de Sitges i encetar des de l'àrea de participació ciutadana un procés obert pels objectius abans descrits. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Òscar Ortiz. Senyor Jorge Carretero, té la paraula.
Gràcies, senyor Batlle. Parlaré en nom de tot l'equip de govern i l'anuncio, doncs, que la nostra votació en aquesta moció serà contrària pels següents motius. I no són motius banals. El primer motiu és un motiu econòmic, perquè vostès, si tenen la informació, doncs saben que resoldre aquest contracte doncs, té una penalització econòmica i en aquest moment no tenim partida pressupostària ni la tindrem, perquè pensem que és més més intel·ligent doncs, utilitzar aquests diners en altres camps del pressupost. Però és que a més també considerem bueno, que la Casa Bacardí, que si bé és una empresa privada, doncs també forma part de la cultura i de la història d'aquesta vila, perquè fa referència, i si vostè visita, no sé si ja puc visitar-la, però jo l'invito a visitar la Casa Bacardí, doncs es fa una visita en la que es rememora, no?, quan un fill de Sitges, Facundo Bacardí, va anar a Cuba i va emprendre doncs, una aventura de empresarial, no?, d'èxit, a més. Així doncs, aquest seria un motiu també cultural i històric de Sitges, la ruta dels americans, m'he apuntat aquí. Però a més vostè diu que fa unes accions de dubtors de promoció. Bueno, jo li puc dir que a totes les fires que ha assistit, internacionals i a les nacionals, la presència de Bacardí és un atractiu turístic important. Però només em quedaré amb aquesta percepció, que pot ser una percepció subjectiva, no? Perquè li puc oferir les dades que tenim fins a l'abril del 2012, en les quals doncs, aquest actiu turístic i cultural doncs, ha portat en total quasi 35.000 visites, 35.000 visitants, que podíem comptar que tenen un impacte econòmic, i això és comptant doncs, el que són pernoctacions i àpats, de més de mig milió d'euros. I això és fins a l'abril, que fins a l'abril doncs, encara no és la temporada alta. Per tant, miri, jo discrepo, i a més en números, de que tingui un dubtós benefici pel municipi de Sitges com a promoció. A més, i això s'ha constatat en comerciants, no el tenia aquest, tant aquest com el que està al costat, no?, que és la Fundació Stanfli. Aquests dos equipaments, aquí culturals i turístics, doncs, fan que el carrer Major i el voltant de la plaça de l'Ajuntament doncs, tinguin una activitat major, o sigui, una dinamització econòmica de la zona, que s'havia perdut, fixi vostès quina cosa, s'havia perdut per la marxa del mercat del dijous i el mercat del dissabte. Doncs fixi vostès que amb aquests dos equipaments, i en concret estem parlant de Casa Bacardí, doncs s'ha aconseguit això que va desaparèixer. No? I a més també li diré que Casa Bacardí té un programa que és formatiu. És formatiu perquè forma els restauradors, i de fet van fer una modificació a l'horari d'obertura perquè es pogués adaptar als horaris de tancament dels restauradors perquè puguin fer cursos, i aquests són visitants acadèmics que ja han passat prop de 4.000 professionals per aprendre com fer els còctels en qualitat i a més també ensenyant-li un consum responsable de l'alcohol. És a dir, hi ha una sèrie d'ingredients en aquest equipament actualment que el govern ha posat a la balança, i si bé pensem que el Mercat d'Ells és un edifici que és un patrimoni del poble important i que potser podria ser utilitzat per altres usos, doncs en aquests moments està molt ben aprofitat. I el que sí que farem és, quan toqui la revisió, doncs és renegociar el contracte en els termes més interessants per Sitges, com estem fent en tots els contractes i tots els temes de Sitges. Nosaltres estem intentant treure el màxim possible del nostre patrimoni i dels nostres actius. I això és un exercici que, bueno, que ben segur en poc temps podreu tenir a la vista. Només dir-li que crec que està suficientment argumentada, i bueno, jo penso que potser podíem fer una reflexió i canviar la seva opinió, encara que ho penso que serà difícil. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Carretero. Més intervencions? Senyor Marquero, té la paraula.
Sí, gràcies. Bé, nosaltres no donarem suport a la moció. Entenem que l'opció que es va prendre amb Bacardí va ser una opció important, va ser una opció encertada. 34.000 visites en dos anys, sembla ser que estan contents, una molt bona imatge pel poble de Sitges, una utilització de l'espai des d'un punt de vista turístic, d'atracció de la zona del casc antic i d'aquí de la plaça de l'Ajuntament. Per tant, donem llibertat a l'equip de govern perquè renegociï les condicions que toquin del contracte, però nosaltres defensem la permanència d'aquesta aposta. Gràcies.
Gràcies, senyor Marquero. Més intervencions? Senyor Òscar Ortiz, té la paraula.
Gràcies, senyor Batlle. Hem fet ús de la primera intervenció per llegir la moció que avui pretenem aprovar. Però deixi'ns que en aquest segon torn posem doncs dades sobre la taula i puguem tenir un debat enriquidor.
Li recordo que la segona intervenció és més curta de temps. Endavant, doncs.
Val, però encara no he arribat a la tercera intervenció. Per això, gràcies, senyor Batlle. Mirin, anem al gra, doncs. Nosaltres proposem la recuperació del Mercat Vell per dos motius. El primer, i més important, a Sitges ens manquen espais municipals per a desenvolupar-hi activitats de caire local. No venim aquí dient-los com ha de ser el nou espai del Mercat Vell. Al contrari, venim per portar al ple una reclamació del carrer ben viva, que és aquesta manca d'espais culturals, i proposem que s'engegui des de l'Ajuntament un procés participatiu i engrescador perquè durant un temps entitats i particulars posin sobre la taula propostes d'ús per a l'espai. I ja els hi avancem que d'alternatives i projectes per l'espai n'hi ha i molts. I segon motiu és que després de realitzar una anàlisi amb detall del contracte signat en el seu dia per l'anterior govern de cessió de l'espai amb la multinacional Bacardí, ens queda la sensació que els sitgetans ens van aixecar la camisa. Una sensació d'estafa, per tant. I com hem dit, posem les dades sobre la taula. L'anterior ajuntament va signar l'octubre del 2010 un contracte de 2 anys amb opció de prorrogar-ho anualment fins a 3 més. La cessió dels 376,24 metres quadrats de l'espai del Mercat Vell, un espai que no és una sala cultural més, sinó que es tracta d'un espai de patrimoni dels sitgetans d'alt valor arquitectònic, per un preu irrisori i més tenint en compte de que es tractava d'una gran multinacional. Inicialment es va dictaminar que Bacardí pagués a l'Ajuntament 54.178,56 euros l'any, dels quals, segons l'acord, s'hi van restar unes obres d'adequació de l'espai per un valor anual de 17.905 euros i 25.000 euros anuals en concepte de promoció de la vila a nivell estatal i internacional, segons diu el contracte. Aquests diners que es resten, és a dir, que l'Ajuntament deixa d'ingressar, s'hi ha de sumar 1.484 euros anuals, que també es resten en concepte de 10 dies l'any que l'Ajuntament té dret a usar l'espai. Que, per cert, ja ni ens atrevim a preguntar si n'ha fet ús, i si n'ha fet ús, que tenim constància de que alguna ocasió sí, si fan pagar a l'empresa aquesta partida descomptada. Tots aquests conceptes que l'empresa no ha de pagar provoquen que la partida que s'ingressa pel lloguer d'aquest espai sigui només de 9.789 euros anuals, o sigui, 851 euros al mes. Sí, han sentit bé, 851 euros al mes, per l'ús amb motiu de lucre d'una gran multinacional per un espai de 376 metres quadrats al poble de Sitges i d'un gran valor arquitectònic. Per nosaltres, esperpèntic. Respecte a aquestes dades que parlen, per si soles, només 2 observacions. Primera, és cert que Bacardí va pagar unes obres de condicionament, però si el preu d'aquestes obres es resta el que hauria de pagar l'empresa per l'ús del local, és com si fos l'Ajuntament el qui hagués pagat les obres. I segons, si l'Ajuntament perdona 25.000 euros cada any per concepte de la promoció de la vila, és un greuge comparatiu al respecte d'altres comerços i espais d'hostaleria del poble que també es provisiten fora de la vila i no rebren ni un cèntim per fer-ho. I a més de ser un greuge, estem deixant de rebre 25.000 euros anuals. És a dir, és com si estiguéssim pagant 25.000 euros per fer la campanya promocional a Bacardí. Volem també recordar ara i aquí que l'empresa Bacardí va aconseguir col·locar en el que és probablement el punt més transitat de Sitges, el passeig de la Ribera a l'alçada del 1 de maig, un gran emblema publicitari de la seva marca amb el pretext de que el fundador de l'empresa fou nascut a Sitges. Tanmateix, l'estàtua col·locada no és ni un bust ni una representació del fundador, sinó que és el logotip actual de l'empresa, el qual suposa un perfecte anunci publicitari en un emplaçament únic sense que l'empresa pagui, evidentment, cap cànon per publicitat, o així ens costa. I ja per acabar, aclarim que això ho proposem ara perquè si l'empresa vol renovar la concessió, ho demanarà durant el mes d'agost, a no ser que ja ho hagi demanat i no ens ho hagin dit. I per tant, ara és el moment de recuperar l'espai sense haver de pagar cap indemnització. Si no, consultin el contracte i els serveis jurídics de l'Ajuntament els hi ho podran dir. I disculpin, no voldríem acabar la intervenció sense fer un exercici sempre molt sa, que és llegir una part del programa electoral del partit que avui encomanda l'alcaldia. En el punt 5è, dintre les propostes culturals de CiU, indicaven: retornarem al Mercat Vell com a espai al servei i ús de la cultura que es generarà al municipi. I mirin, aquí és on ens hi trobaran al costat. Estem plenament d'acord. Si us plau, compleixin doncs la seva promesa electoral, ara que en tenen l'oportunitat, i no ens vinguin a dir, si revisen un altre poc el conveni, que ens estem salvant a la turuta l'ordenament jurídic, la CUP, en aquesta ocasió, com he sentit en d'altres ocasions. Facin, doncs, vostès, ja que el portaveu de tot el govern ha estat el senyor Jorge Carretero i ens ha demanat a nosaltres un canvi d'opinió o un canvi de signe en la moció, els hi traspasso a vostès. Facin vostès un canvi, facin vostès un canvi de signe veient aquestes justificacions, votin a favor d'aquesta moció, recuperem el Mercat Vell, treballem conjuntament per donar-li un ús i de ben segur que aquest ús no anirà en detriment de que puguin tornar a venir 34.000 visitants a Sitges perquè hem de ser un emplaçament turístic de qualitat. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Òscar Ortiz. Senyor Jorge Carretero, té la paraula.
Gràcies, senyor Batlle. Bé, veig que no us posarem d'acord. Aquest equip de govern té clar el que ha de fer en aquest moment. Som conscients de la manca d'espais culturals, però en aquest moment l'espai aquest, doncs, pese que vostè, encara que vostè digui que no, que es pot rescindir, que no s'ha de pagar res, bueno, ja m'ho explicarà com, perquè està clar que no. O sigui, el que tindrien que pagar, doncs, s'acerca, és prop de 50.000 euros. En el mateix no tinc, són 43.950 euros. I això prové precisament de les obres que es van fer i, evidentment, el que estableia el plec de clàusules, si vostè l'ha estudiat, el plec de clàusules ja establecia que el cànon se podia reducir, que era de 54.000 euros, en funció de les mejores en edificio que quedaran, són mejores que quedaran, o sea, no són coses que se llevara esta empresa quan deje l'espai, a razón de una amortización de 5 años. Por tanto, como solo se han amortizado 2, quedarán 3 por amortizar. Si se van, hay que pagarle estos 3. Eso sea lo que sea. Ya me dirá usted de dónde sacamos esos 44.000 euros, de qué partida la sacamos. Ya me lo dirá usted. Porque desde luego nosotros en el presupuesto no podemos disponer ahora de esa cantidad. Y por otro lado, respecto a lo que decía de los días de que disfrutó una empresa, no tiene nada que ver, ¿eh? Esto es, los pactos que hicieron esta empresa con Casa Bacardí son propios y no tienen que ver con esos días de disfrute que tiene el ayuntamiento y que están recogidos en el convenio. Respecto a los 25.000 euros en promoción, pues realmente nos justificarán cómo los han gastado y certificarán que se han gastado. Cuando renegociemos el contrato, pues intentaremos tener un mayor control, sí, de este dinero que se gasta en promoción. Por supuesto que lo haremos. Pero ahora mismo estamos en la situación en la que se firmó ese convenio. Yo no tengo nada más que añadir. Lo siento, pero nosotros, el equipo de gobierno tiene claro que votará en contra de esta moción porque no es el momento oportuno para rescindir este convenio. Gracias.
Gracias. Gràcies, senyor Carretero. Alguna intervenció més? Senyor Òscar Ortiz. Perdó? No l'ha demanat, no? Senyor Òscar Ortiz, darrera intervenció, sisplau.
Gràcies, senyor Batlle. Doncs és una llàstima, senyor Jorge Carretero, que no puguem compartir una vegada més alguna cosa, com vostè a vegades m'ha dit, perquè fins i tot en el nom estem compartint el nom de Popular, com he sentit, no? Doncs és una llàstima, realment, que per tossuderia no vulguin compartir aquesta moció, perquè aquí la CUP no anem de cap manera autoritària, de cap manera nacionalista. És una moció amb clau local, absolutament amb clau local. I ara creiem que s'equivoquen perquè és el millor moment, justament, per abordar les qüestions que els hi portem en la moció. Perquè justament ara, com ens ha dit vostès, encara no han negociat la renegociació del conveni o del contracte. És a dir, ara és un bon moment per avançar en aquesta línia que els hi presentem en la moció. Poden rescindir el contracte perquè per motius legals està observat en el conveni. No vull discutir de si la figura de Bacardí és més influent o no en la cultura, com també ja hem anat dient una altra vegada. No vull discutir, doncs, ara el tema de les promocions de la vila, perquè ja ho hem deixat també clar, i vostè fins i tot m'ha dit que a hores d'ara encara no saben i no els hi han justificat els 25.000 euros de promoció. És a dir, estem en un punt d'incertesa encara, però bé. Si la presència afavoreix i podem buscar, si la presència de Bacardí ha afavorit la dinamització d'aquesta zona del carrer Major i dels comerços, bueno, potser no ho discutim, però no sembla ser o així ens ha arribat per part de molts comerciants d'aquest sector. No hem vist un grau de canvi molt elevat. Ara, no ho discutirem perquè, evidentment, no anem en contra de la veritat de la seva paraula, evidentment. El que passa que entenem que recuperant aquest mercat vell no perdrem la possibilitat, si dinamitzem Sitges com a plaça turística, de perdre la possibilitat de que vinguin 34.000 visitants, com m'ha dit. I en el segon torn de paraula no he volgut parlar d'un últim aspecte que m'ha tret vostè en el seu primer torn de paraula, que és que hi ha un valor afegit per part de la casa Bacardí. Sí, gràcies, senyor Batlle, perdoni, però acabaré. A vegades el ROM no ha de ser un document completament tancat i quadrat, moltes gràcies, però Bacardí fomenta la formació de l'hostaleria. I que, doncs miri, fer-los un prec també, aprofitant encara que no estem en precs i preguntes, però treballin amb aquesta energia, amb aquest entusiasme per la formació de l'hostaleria a través del mòdul que s'imparteix a l'Institut de Ramon Benaprés. Posin energia també en aquesta qüestió. Així realment el que tindrem és una hostaleria de qualitat perquè sigui un atractiu turístic gastronòmic la nostra població i a part amb hostalers i professionals amb formació reglada.
Molt bé.
Reflexionin, perquè podria ser interessant que facin un canvi de sentit en aquesta moció. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Escartiz. Abans de passar a la votació, simplement un apunt final. Vostè, que té formació en el camp del turisme, en el món del turisme, suposo que vostè més bé que ningú coneix com van de vegades els retorns que són intangibles d'aquest tipus d'operacions, diguem, col·laboracions públic-privades. Vostè crec que ho deu saber, eh? De totes maneres, els hi recomano, i potser fins i tot dintre de la CUP vostès hi tenen accés directe, que parlin amb el sector, que parlin amb el conjunt del veïnat i establiments d'aquesta zona, del casc antic, perquè copsin bé doncs, si realment és positiu o no que la Casa Bacardí continuï al Mercat Vell mentre el govern municipal i o l'Ajuntament, la institució, no tinguem un projecte viable, alternatiu i pressupostàriament possible. Perquè una cosa que han obviat vostès en aquesta moció, com sempre, i que els convido que ho facin, és que ens diguin d'on treure els calés. És a dir, si vostès volen que rescindim el contracte i pel motiu pel qual hauríem de pagar 43.500 euros, tinguin la valentia política de posar per escrit retallin d'aquest cantó i paguin amb això la rescissió del contracte. Això no ho fan mai. Mai ens diuen les alternatives. Facin, això no ho facin, aquí no retallin. Però mai ens diuen d'on treure els calés. I si tenen la valentia de portar en un ple un fet com aquest, que és una rescissió d'un contracte que genera activitat i que té un cert retorn important, doncs carai, busquin la partida i ens diuen, mirin, d'aquí, perquè s'han de mullar. I això de vegades és molt difícil fer-ho, però ho han de fer. Jo crec que aquest pas l'han de fer. I escolti'm, segurament no té prou dades del retorn. Li farem arribar perquè no dubti que aquest govern treballarem per incrementar encara més en el retorn. Només un exemple, li farem arribar el Kipling de premsa perquè vegi tots els impactes que hi ha hagut mediàtics de quan ha sortit la Casa de Bacardí i ha sortit juntament amb això, amb el fet de sortir doncs, en aquestes accions creuades que es fan amb la Casa de Bacardí, ha sortit el nom de Sitges. Perquè compti, perquè vegi quantes vegades el nom de Sitges, lligat precisament amb la Casa de Bacardí, ha tingut ressò nacional i internacional.
I 29 minuts, gairebé dos quarts d'un. Estem en els minuts finals del repàs del ple municipal d'ahir. La moció sobre el retorn del Mercat Vell tampoc va prosperar. Vots a favor de la CUP i els vots en contra de la resta de grups municipals. Bé, apuntem res a l'apartat de precs i preguntes que varen fer tant des de la CUP com del Partit dels Socialistes. Algunes d'elles també destinades a parlar de la situació en alguns aspectes de la via pública. La CUP també va recollir preguntes de l'Associació de Veïns del Poble Sec sobre la gestió de l'aigua que fa Sorea. Sembla ser que va haver també a la zona del Poble Sec un problema d'unes fuites d'aigua bastant considerable. Sorea també té un telèfon d'atenció que és un 902 i els agradaria d'alguna forma que es donguessin explicacions sobre la gestió que s'està fent de l'aigua, dels recursos de l'aigua i l'atenció al públic que té l'empresa Sorea. Però assenyalem tres preguntes que es varen fer des del públic, les úniques tres preguntes que es varen fer. Per una banda, un veí del carrer Sant Bartomeu proper al local de l'Ateneu Popular de Sitges, visiblement enfadat, molest, per al que consideren molts veïns, o així ens ho va semblar, tal com es va expressar l'intervinent, que són molèsties recurrents que produeix el local de l'Ateneu Popular de Sitges amb diferents activitats que fa, amb els horaris, en definitiva, que sembla ser que hi ha un col·lectiu de veïns força molèstica, ha trucat a la policia de manera reiterada per qüestions de molèsties de soroll als veïns a hores intempestives en molts casos. Per tant, el veí va fer evident a l'alcalde Miquel Forns a veure si d'alguna manera es pot vigilar més l'activitat que s'està produint en el local de l'Ateneu Popular de Sitges. Va ser una intervenció, com els dèiem, d'un veí que ja d'una forma reiterada havia assenyalat que s'havia denunciat a la policia, diguem-ne, les molèsties de soroll, sobretot que està provocant el local de l'Ateneu Popular, i demanava una solució. Això per un costat. Josep Orriols, a títol particular, l'exregidor, òbviament, que ara és un habitual també present en el públic del Saló de Plens, va fer referència al projecte de museus, considerant, per una banda, el que s'entén o que va entendre en un dissertació que va fer Josep Orriols, l'incompliment d'una de les promeses electorals de l'equip de govern, que era posar d'alguna forma a referèndum l'actual projecte de reforma dels museus per així decidir, i va fer referència a unes paraules que l'actual director del Consorci del Patrimoni, Vinyet Penyella, va deixar escrites en el seu habitual marge llarg de l'Eco, aquesta columna d'opinió que fa Vinyet Penyella cada setmana. Va recuperar unes paraules a Josep Orriols en les quals Vinyet Penyella donava el seu vistiplau i elogiava l'anterior projecte dels museus, el projecte dels museus que després va ser modificat, o sigui, el projecte de la façana de vidre i tot el que portava i la labor que estava fent l'arquitecte Josep Emili Hernández Cros. D'alguna forma volia fer palès Josep Orriols aquest canvi d'actitud, o diguem-ne palesar una certa contradicció en el sentit que entenia Josep Orriols, que la persona que s'havia pronunciat d'una forma tan manifesta a favor de l'anterior projecte era ara la directora del Consorci del Patrimoni, que executa la reforma d'un projecte que ella mateixa havia donat el vistiplau. I finalment Josep Orriols també va demanar a l'Ajuntament les dades econòmiques del projecte, perquè entén que l'actual reforma del projecte costarà més del que es diu, o que com a mínim li sortirà, bé, que a Sitges no li sortirà de franc aquesta reforma de la reforma dels museus. I finalment Jaume Barceló també va intervenir amb una pregunta que lligava d'alguna manera a la que va formular en l'audiència pública del passat dimarts. El senyor Barceló es va pronunciar també d'una forma molt crítica a l'actitud de l'Ajuntament de no voler facilitar les dades de corresponents a les persones que han estat incinerades en el crematori de Sitges i la seva procedència. En aquest sentit, la regidora Elena Redondo va assenyalar que des del punt de vista dels tècnics, segons va dir Elena Redondo, no es permetia donar aquestes dades perquè són de caire confidencial. Va haver aquí un conflicte, va haver un moment en què el senyor Jaume Barceló li va dir a Elena Redondo: vostè és advocada, jo també sóc advocat, ja sap que aquestes dades es poden donar. Però diguem-ne que hi havia dues formes en aquest sentit d'interpretar la norma, i el senyor Barceló va dir que d'una manera o altra aquestes dades les tindrien, i que lamentava el posicionament de l'equip de govern actual, perquè quan estava a l'oposició, en època del govern socialista, sí que va poder aconseguir aquesta informació. I amb això va acabar el ple, no només amb les paraules amb les quals començàvem, l'alcalde Miquel Forns desitjant a tothom una bona festa major i convidant a totes aquelles vinyets que hi haguessin al públic o que també ens puguin estar escoltant, a que el proper dissabte dia 4 hi ha una recepció específicament dedicada a elles a motiu de la festivitat de la Mare de Déu del Vinyet. I amb això tanquem el resum de la sessió ordinària de ple municipal celebrada ahir, 30 de juliol d'aquest 2012. Parèntesi estiuenc ara, i els plens municipals tornaran al mes de setembre, en aquesta tardor que, diguem-ne, de la qual tothom ja posa els peus en remull. Però bé, de moment encara ha de venir la festa major, encara ha de venir el mes d'agost senceret, i per tant ja en tornarem a parlar. Demà hi tornem, demà, que entre altres coses tindrem a la gent de l'Escola de Grallers perquè ens expliqui què ha passat durant aquests dies. Fins demà, adeu-siau.